en el que están sumidas, por esa violencia que las acosa, pero los entornos lo saben, los entornos familiares, los entornos de amigos, los entornos del colegio, los entornos familiares, es decir, toda aquella gente que sabe que hay violencia en un hogar.
Fins aquí les notícies de la 1 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública, a l'informatiu migdia, a les 2. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb tu. Gràcies.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, un dissabte més. Benvinguts a Vida Saludable, el programa de salut i benestar de la ràdio pública de les Illes Balears. Des d'ara, a prop d'una hora, per sentir els consells dels grans professionals sanitaris de la nostra comunitat. Avui abordarem, en el nostre darrer programa del mes de juny, la importància d'empatitzar, de posar-nos en la pell dels altres. Per aquest motiu, rebrem als estudis d'IB3 Ràdio a Eva García, presidenta d'Asperger Balears, i Ana Marga Peralta, delegada de Balears, de l'associació ANSET, de pacients amb malalties minoritàries com les síndromes de Ehlers-Danlos, el que es coneix com a síndrome d'hiperlaxitud articular. Amb elles explicarem el protocol ENTEM, que tracta d'humanitzar i facilitar l'estada d'aquests pacients a les sales d'espera i als hospitals sanitaris. Ho explicarem també de la mà de Gabriel Rojo, sotsdirector d'Humanització del Servei de Salut. Empatitzar i ajudar els altres quan són pacients crònics també és important. Avui ens feim ressò de la importància del gran repte de la cronicitat. Serem a l'Hospital de Manacor per parlar-ne. I també sabreu que des d'ara els pacients invidents en CAGUIA també podran pujar a l'ambulància amb el CAGUIA, una mostra més de la sensibilitat que pot demostrar la sanitat cap als pacients i les seves necessitats particulars. Així que ja no perdem ni un segon més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts! I iniciem ja el nostre repàs informatiu sanitari de la setmana. Som ara a l'Hospital de Manacor. Fa uns dies, el Centre Sanitari Públic de la capital del Llevant, a Mallorca, va organitzar una jornada destinada a la cronicitat, perquè és una evidència que la societat cada pic envelleix més i millor i que les patologies cròniques ens acompanyaran de per vida. La cronicitat, de fet, és el gran repte de la sanitat ara mateix. Per conèixer una mica més com es va desenvolupar la jornada, ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic Maribel Galbà, metgessa internista de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, Maribel. Doctora, benvinguda a IB3 Ràdio.
Hola, bon dia.
Quin era l'objectiu d'aquesta jornada de cronicitat, Maribel?
Bé, abans de començar, l'únic que et vull dir és que jo som geriatra.
Geriatra
aquí a l'Hospital de, sí, l'Hospital de Manacor.
Com ha de ser, per això seran de cronicitat. Geriatra, perfecte.
Molt bé. La veritat és que l'objectiu de la jornada era, diguéssim, volíem, vàrem convidar a diferents professionals i, a més, també vàrem convidar professionals que feien feina a diferents centres per veure com abordaven, o sigui, com abordaven el problema de la cronicitat, diferents professionals, diferents centres, quines estratègies havien seguit i quines, diguéssim, d'aquestes altres estratègies havien estat positives i quins problemes continuava havent, encara hi havia, que suposaven encara un repte que tenien que aconseguir. Uh-huh. Aquest és l'objectiu principal de les jornades.
Uh-huh. Quins professionals estan relacionats amb l'atenció al pacient crònic i que, a més, varen participar en aquestes jornades? Per exemple, no sé si vostè, particularment com a geriatra, va trobar a faltar qualque col·lectiu en aquesta feina, que al final és multidisciplinar, no?
A veure, l'abordatge de la cronicitat, com s'entén, des de un treball d'equip, un treball d'equip multidisciplinar i interdisciplinar, o sigui, s'ha de fer feina amb equip. Varen participar pues, infermeres, hi va haver una taula d'infermeres gestores, infermeres, metges, treball social, fisioterapeuta, però hem de tenir en compte que podria haver col·lectius que també faltassin, com per exemple el personal auxiliar, que jo crec que és el cuidador directe del pacient crònic, fonamentalment quan està diguéssim, quan està hospitalitzat, però també a la comunitat, tenen feina, però han de tenir en compte que altres professionals tenen el seu paper també dins la cronicitat, com per exemple nosaltres a l'hospital, quan fem la reunió de cronicitat diària, les unitats crònics, doncs, per exemple, intervenixen els farmacèutics, per exemple, intervenixen nutricionistes, és a dir, la intervenció de professionals per abordar aquest problema d'aquest pacient que són tan complexes, són molt diverses. I això fa que s'enriquesqui l'atenció.
De fet, la jornada, més enriquidora encara, incloia també una taula de pacients. Sempre és important el seu punt de vista, no?
Exacte. Jo crec que era fonamental una taula de pacients, perquè totes les estratègies de cronicitat a nivell nacional com a nivell de cada una de les comunitats, el que s'intenta és que participi el pacient, o sigui que el pacient s'impliqui en el seu tractament, no sigui individu passiu, sinó que sigui actiu, que mos parli sobretot de les seves, necessitats i d'aquells problemes que troba per a la millor, continuar amb les prescripcions farmacològiques o no farmacològiques que diferents professionals li pautam i que, evidentment, tindrien que ser d'una forma coordinada per no crear problemes en aquest pacient. Però és molt important la seva veu.
Clar que sí. Si li demanàs les conclusions, doctora, a les quals s'arriben aquestes jornades, què en destacaria?
Jo destacaria que, fonamentalment, sabem que és fonamental per tractar bé a un pacient crònic complex o avançat, és a dir, per abordar la cronicitat, que hi ha d'haver una continuïtat assistencial. Una continuïtat assistencial que no només se planteja després d'un ingrés hospitalari, sinó prèviament, des d'atenció primària, ja amb mesures preventives, amb un bon control d'aquestes malalties cròniques que presenten aquest pacient, intentant prevenir fonamentalment la fragilitat que poden presentar aquests pacients. La necessitat que se treballi amb equip, fonamentalment, és fonamental, i que hi hagi una adequada coordinació entre tots aquests professionals, així com en diferents recursos, tant sanitaris com socials.
Molt bé. A l'àrea sanitària del Llevant, quins serien els punts més forts en relació a l'atenció a la cronicitat, doctora?
A veure, jo, quan plantegem els problemes que tenim a Llevant, és una zona ampla, dispersa, envaïda, i llavors hem de tenir en compte que un dels problemes més greus que destaquem nosaltres a dins el Llevant és la falta de recursos, a la millor, sobretot a nivell d'atenció primària, que hem de tenir en compte que és el pilar fonamental de l'atenció a la cronicitat, una manca de recursos, manca de metges, manca d'infermeres i una elevada rotació d'aquests professionals, en la qual moltes vegades en el pacient crònic li falta un referent. Un referent que és molt important per anar aprenent, per planificar cures i per prendre decisions. No? S'ha millorat respecte a anys anteriors, en dir, hem de tenir en compte que tenim una major coordinació i tenim una major atenció en el pacient, no només a la comunitat, sinó també a la residència, tenint en compte unitats que atenen aquests pacients, no?, i intenten tenir una bona relació amb atenció primària, però queda molt per fer encara.
I tant que sí. La darrera qüestió és una pregunta que va més enllà del seu entorn, però com a experta en cronicitat i geriatra ens interessa molt la seva opinió. Duimany xerrant sobre l'aposta del nou Sondureta de la reforma, una aposta per a la cronicitat. Serà, creu, una infraestructura clau en aquest gran repte, doctora? Quina opinió en té?
Pues, jo crec que sí, perquè allots de curses intermitges són fonamentals. Són fonamentals perquè eviten, de certa manera, a vegades, sobretot des d'un centre hospitalari d'aguts, el retorn a casa s'ha de fer d'una manera adequada. I aquest tipus de centre, com el CER Sant Dureta, pot ser un centre de convalescència, un centre, d'atenció adequada després d'un ingrés hospitalari. Un pacient crònic que a vegades el que necessita és un lloc de rehabilitació per recuperar-se funcionalment amb una tornada a casa adequada. O simplement perquè l'atenció clínica no ha acabat a un hospital de clubs, ha d'acabar fins que el retorn a casa sigui adequat i no sigui complexa per aquell malalt. Crec que serà realment un recurs que pot millorar molt en el pacient pot millorar molt per fer atenció en el pacient crònic aquí a Balears.
Molt bé. Moltes gràcies, doctora Maribel Galvà, metgessa geriatra, que en dedica a les Balears n'hi ha 12. Ens ho va contar un dia en Miquel Oliver, del geriatre de l'Hospital General, que a més és el president de la Societat de Geriatria i Gerontologia de les Balears. També hem entrevistat un altre dia en Maribel Viñuela. Per tant, ja duim 3 de 12. Estem a prop de fer tots, perquè falten professionals geriatres a les Balears. Doctora, moltíssimes gràcies. Fins una altra.
Fins una altra. Moltes gràcies a vosaltres.
Fins ara. Com dèiem, avui tenim un programa que fa més humana la salut. Temes que empatitzen, que no és res més que posar-se en la pell de l'altre, del vulnerable, del qui ho passa bé o té diferents dificultats, a les teves, a les seves. En uns minuts conversarem amb Gabriel Rojo i amb associacions de pacients del protocol Entem-me. Però abans tenim una altra iniciativa que volem posar en valor. Vos contam ara que les ambulàncies del Servei de Transport Sanitari No Urgent de les Illes Balears, que gestiona des de l'any 2022 l'entitat GESAIP, depenent del Servei de Salut, han incorporat uns nous dispositius de seguretat dissenyats per a cans guia d'acompanyament. Es tracta d'un cinturó de seguretat amb un sistema d'ancoratge a la corretja del ca similar al de la resta de cinturons dissenyats per a passatgers. Això permet equiparar el nivell de seguretat viària dels cans guia d'acompanyament al de la resta de pacients, usuaris i professionals durant els desplaçaments per carretera. D'aquesta manera, els usuaris del servei que necessiten anar als centres hospitalaris a rebre tractament sanitari podran viatjar en tota seguretat a la cabina de l'ambulància acompanyat d'aquests animals tan especials i necessaris per a la seva vida diària gràcies a aquest sistema de retenció homologat segur i còmode. Hi ha fins a 5 tipus de cans d'assistència. El ca guia ensinistrat per guiar una persona invident. El ca de senyalització de sons ensinistrat per indicar a les persones amb discapacitat auditiva diferents sons i indicar-los en l'origen. El ca de servei ensinistrat per ajudar persones amb discapacitat física. El ca d'avís o alerta mèdica ensinistrat per avisar d'una emergència mèdica en aquells usuaris que pateixen malalties com la diabetis, l'epilèpsia, etc. I també el ca guia per a persones amb trastorn de l'espectre autista ensinistrat per promoure l'autonomia personal. Per concretar una mica més d'aquest servei, conversam ara amb el gerent de GESAIP, Sergio Rodríguez. Molt bon dia, benvingut a Vida Saludable.
Hola, bon dia.
D'on va sortir aquesta iniciativa que trobam que és molt humana?
Pues va sortir de la necessitat, escoltant els pacients, de donar un procés assistencial continuat, i és veritat que aquestes persones que tenen aquesta necessitat especial i requereixen de l'assistència d'un animal, doncs consideren que era important que, de la mateixa manera que podien accedir a una consulta o podien anar a un hospital amb el seu cal acompanyament, doncs també en aquest cas no hagués una interrupció de l'assistència durant el procés del transport sanitari. I per això doncs, varen decidir incloure aquesta iniciativa, que no és tan sols de cara als pacients, és a dir, donar l'oportunitat i el dret a la persona d'anar acompanyada, sinó també té un caire formatiu, perquè tots els professionals també han estat formats per saber com s'han d'adaptar aquestes corretges d'ancoratge dels animals, quin ús s'ha de fer correcte per tal que l'animal tingui totes les garanties també dins el vehicle.
Hem de dir, senyor Rodríguez, per fer una miqueta de pedagogia i recordar als nostres agents que, segons la normativa estatal, els usuaris d'un cas d'assistència tenen reconegut el dret d'accés a l'entorn acompanyat de l'animal en igualtat de condicions que la resta de ciutadans, no és vera?
Així és. A més, ha hagut canvis normatius recents en aquest sentit i cada pic més tenim clar que aquests serveis pues, s'han d'incloure no tan sols com una prestació, sinó realment com un autèntic dret de l'usuari anar acompanyat d'aquests animals que són part de la seva vida diària i són una part fonamental de la seva autonomia personal.
Tenim entès que perquè el protocol funcioni com un rellotge suís s'han fet sessions informatives, presencials i en línia a tots els professionals del transport sanitari no urgent dels Illes Balears, no és així?
Així és. Tot el personal, més de 150 professionals tècnics de transport sanitari han estat formats des del Departament de Formació de CSAIP per tal de conèixer tots els detalls d'aquest ancoratge, per tal de també saber actuar davant de la necessitat d'atendre un pacient amb aquestes necessitats especials i, per tant, també hem volgut donar aquesta condolència que quedi informatiu en aquest nou dispositiu perquè consideren que és important que es faci un bon ús, evidentment.
Han fet un càlcul del nombre de trasllats que es poden fer habitualment durant un any?
Sí, durant l'any passat més de 50 peticions d'usuaris en aquest sentit ens van arribar. No se podien atendre de la manera que ho farem ara. Per tant, aquest va ser un dels motius, no?, com es va determinar crear aquesta possibilitat i incloure-la dins els vehicles. Des que hem instal·lat aquest sistema, més de 20 persones ja han fet ús des de començament d'any d'aquest dispositiu i, per tant, entenem que cada tic més haurà usuaris que requeriran d'aquesta assistència i tindran l'oportunitat de dur-la dins els vehicles.
En la incorporació d'aquests sistemes de seguretat viària especials per a aquests animals assistents de persones amb algun tipus de discapacitat o necessitat especial, les Illes Balears han de dir que es posen a l'avantguarda en aquesta matèria i esdevenen també, juntament amb Madrid i Catalunya, a la tercera comunitat autònoma que disposa d'aquest servei. Per tant, estem entre les tres millors d'Espanya, més empàtiques en aquest problema o en aquestes dificultats, i jo crec que és motiu d'orgull.
Així és. Som pioners també en aquest àmbit. Crec que Balears, en l'àmbit de transport sanitari, sempre ha donat passes endavant, sempre ha estat capdavanter de les iniciatives en relació al transport sanitari, i crec que aquest és un exemple més, no?, d'aquesta aposta que fa el Servei de Salut i que fa PSAI per un transport humanitzat i un transport que tingui cura també de les necessitats especials de tots els usuaris.
La darrera, senyor Rodríguez, imaginem que en la presentació, que crec que la varen fer en la 11, aquesta organització ha d'estar contenta i satisfeta amb aquesta aposta, no?
Sí, molt van traslladar tant la presidenta territorial d'ONCE com usuaris que varen compartir amb nosaltres aquesta presentació la seva satisfacció per una... El considero que és pues, una resposta de l'administració, una necessitat que venien traslladant i que, evidentment, no és tan sols numèrica o quantitativa, sinó qualitativa. No és quantes persones poden accedir, sinó la possibilitat i l'oportunitat que ho puguin fer amb igualtat de condicions com qualsevol altre usuari del transport sanitari.
Molt bé. I de moltes gràcies al gerent de GESAIP, Sergio Rodríguez. Gràcies per atendre Vida Saludable a IB3 Ràdio. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Fem una petita aturada per a la publicitat, però seguirem xerrant d'empatia, de sanitat més humanitzada i moderna. Xerrant del protocol Entem-me. En uns segons aquí, a Vida Saludable.
Vida Saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és memòria.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 27 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Vida saludable.
Encetant l'entrevista sanitària presencials de la setmana dels estudis d'IB3 Ràdio aquí a Vida Saludable, vos contam ara que la Conselleria de Salut posa en marxa el nou protocol Entem-me, que pretén millorar l'accessibilitat i facilitar l'acompanyament en l'entorn sanitari de persones amb necessitats especials que tenen dificultats per expressar-se, per comprendre o per participar plenament en processos relacionats i comunicatius. Es tracta de garantir unes condicions adequades mínimes per a aquestes persones i els seus acompanyants, a fi d'evitar situacions de desorientació i ansietat, i també per garantir una assistència sanitària humanitzada i d'equitat. Fa uns dies va tenir lloc la presentació a la sala d'actes de l'Hospital de Son Espases. Entem-me es dirigeix a persones amb diagnòstics com ara esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, trastorns de l'espectre autista, demència amb un nivell d'afectació cognitiu moderat, discapacitat intel·lectual greu i profunda o discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorn de conducta, entre d'altres. A diferència d'altres comunitats autònomes de les Balears, són pioners en introduir aquest protocol de pacients en diagnòstic d'ELA. Els usuaris d'Entem-me, que es calcula que seran prop de 36.000, queden registrats internament en el sistema d'informació, no durant cap distintiu extern, i seran identificats de manera automàtica amb un avís als professionals sanitaris. Tota la informació està a disposició dels usuaris a la web del Servei de Salut. L'objectiu d'aquest protocol és ajudar a la persona afectada i els seus acompanyants perquè puguin seguir correctament les indicacions i els tractaments prescrits dels professionals, facilitar l'atenció urgent, proves diagnòstiques i trasllats en ambulància sempre que la situació clínica ho permeti, adequar les demores a les sales d'espera i donar facilitats a les consultes no presencials, l'atenció domiciliària i l'accés a l'hospital de referència en els casos de demandes urgents. Algunes de les garanties que ofereix el protocol en tema són, per exemple, permetre que durant tot el trajecte dins l'hospital l'usuari pugui estar acompanyat d'una persona o unificar les cites a consultes externes hospitalàries perquè es duguin a terme sempre que sigui possible a primera hora. Segons estableix la llei, l'administració sanitària ha d'impulsar accions que aprofundeixin en la humanització de l'atenció i l'assistència sanitària, especialment fomentant entre els professionals sanitaris i els usuaris un espai de confiança, respecte mutu i comprensió. Avui, a l'entrevista presencial, ens visiten Eva García, presidenta de l'associació Asperger a Balears. Molt bon dia, Eva, com està?
Hola, bon dia, bé.
Imagino que contenta.
Molt contenta, molt.
Ara m'ho conta. I també és a nosaltres Marga Peralta, delegada a les Illes Balears de l'associació ANSEDEC, que els pacients amb malalties minoritàries com les síndromes d'Ehlers-Danlos, que ella pateix, a més també és col·lagenopatia genètica, que afecta els teixits connectius, la famosa hiperlaxitud articular. Molt bon dia, Marga, benvinguda també aquí.
Bon dia.
També, igual que la seva companya Eva, una altra associació, satisfeta.
Satisfeta, encara que nosaltres encara estem esperant que mos incloguin dins el protocol.
Estic segur que sí, perquè després començarem a engar el rojo i semblava que era flexible per a introduir qualsevol tipus de sessió i de malalt. Eva, com valoren, és una pregunta per totes dues, com valoren la presentació, que jo crec que tots aquells que vàrem tenir l'oportunitat d'estar vàrem veure que era com un punt d'inflexió, una satisfacció d'un dret reconegut que ja tocava, hi havia com un alliberament i una alegria.
Sí, és una alegria perquè, com vaig dir, és un punt d'inflexió, hi ha un després i hem de seguir, fent més difusió de lo que és el protocol en tema. Perquè està molt bé que se faci difusió per ràdio, per tot, però on és important que se faci difusió són els mateixos hospitals, a totes les gerències, entre els professionals, perquè, clar, el protocol està molt bé, però s'ha de posar en marxa, i sobretot la gent, quan està ingressada o hospitalització, se li ha d'informar de que hi ha aquest protocol perquè ho pugui saber. O sigui, jo trobo que hi ha punts que són molt importants perquè així realment sigui un protocol eficaç i abast de tothom, i que sigui realment efectiu.
Com valora, Marga, vostè i la seva associació aquesta presentació aquell dia?
Va ser una cosa molt important. Vull dir, tant gent afectada per autisme com gent que està a l'associació d'Asperger Balears, a gent amb problemes de demència, nosaltres mateixes que tenim, a part de problemes de dolor crònic, hi ha moments en què tenim el que es diu boira mental, com es costa expressar-nos o entendre el que ens diuen, pas mal, per ansietat, per problemes de fòbies, trobar-nos un protocol que facilita el fet de poder anar en el metge amb tranquil·litat i no va d'estar esperant hores, per exemple, aquest fet de posar la cita a la primera hora i no va d'anar, per exemple, que tens cita a les 12 i entres a la 1, que aquesta hora no pot estar asseguda, està nerviosa i tal. Això és un avanç molt important per la gent afectada.
De totes maneres, això no és flor d'un dia. Eva, començàvem a la presentació que són anys amb una PNL, una proposta no de llei. Com va sorgir, els anys que han hagut de passar, com ha anat, jo crec que, modelant-se, no?, aquest protocol perquè fos el millor possible, no?
Sí, nosaltres vàrem anar primer a xerrar amb els partits polítics perquè vàrem detectar la necessitat a través dels casos que ens passàvem a nosaltres, als nostres fills. Uh-huh. O sigui que la gent m'ho mirava raro, la gent no en tenia perquè els nostres fills o les persones, inclús adultes, amb autisme, pues se posaven nerviosa o feia qualque crisi o se tiraven per terra. Clar, m'ho sentien tan jutjat tant per la gent com pels professionals que varen dir hem de fer qualque cosa. I clar, i tot això ho vàrem explicar i mos vàrem fer, Nevea Gamundi mos va ajudar i mos va fer una PNL que va ser aprovada per tots els partits polítics. A veure que un primer moment se va posar a través de l'estratègia de salut mental, però després ara ho han modificat i a veure que han incluït més gent i mos pareix perfecte, perquè una cosa que ajudi a tothom a gent que tingui la mateixa problemàtica que tenim les discapacitats invisibles mos pareix beníssim, perquè així ja no m'ho sentim jutjat ja, jo ara m'he adherit ja el protocol en tema, ja me surt a mi l'alarmeta i jo ja estic tranquil·la, perquè si vaig a al metge almenys sé que no me'n faran esperar tant de temps, o si me pon nerviosa i ve qualque acompanyant el deixaran passar, me dona molta tranquil·litat. I sobretot si, Déu no ho vulgui, però qualque dia d'estar hospitalitzada sí que podré tenir qualcú tot estent de vora, o entendran les meves circumstàncies, si qualque dia no estic bé, o tenc qualque comportament que els hi pareixi un poc raro. I això, sobretot, te dona tranquil·litat.
Perquè, Marc, abans d'aquest punt d'inflexió, tots aquests anys, vos heu sentides poc compreses, no només per professionals, sinó per la resta de pacients a una sala, no? Que no entenen, que vos fa mal, que tenen problemes d'ansietat per esperar. Anar a un entorn sanitari, anar a un hospital, no és de bon gust.
No, ja, no és de bon gust per qualsevol.
Sí. Ja arribes estressadat, perquè dius que t'endré, m'he de fer una prova. Si damunt tens aquestes necessitats especials, pues, encara és pitjor. Vos heu trobat poc compres per societat i per professionals a vegades en situacions aquests anys?
Sí, o sigui, de la mateixa associació m'han arribat testimonis de gent, per exemple, sobretot urgències, de gent amb agorafòbia, que no podia estar a la sala perquè hi havia molta gent i s'agobiava, gent que no podia estar asseguda esperant pues mal, anava per una altra cosa però pues mal no podia estar asseguda i no ni sa, bueno, no tant sa gent perquè a lo millor no era conscient, però si els professionals no acabaven d'entendre sa situació. I lo que me preocupa també en aquest cas en el protocol, primer lo que ha dit Neva, que els professionals l'han de conèixer, han d'estar informats, però la gent també, que no vegin que hi ha gent que pareix que està bé, en el nostre cas, tant l'autisme com el síndrome de Lerdalos, la majoria de vegades no és visible, que la gent a urgències vegi que una persona que pareix que està bé entra antes, i que no diguin, i aquesta per què entra i jo no? Falta una mica de pedagogia a la gent, i suposo que aquestes entrevistes per la ràdio, els anuncis i tal, ajudaran. I a la part dels professionals no sé com ho faran, xerrades, correus, algo, però també...
A mi personalment me preocupa més els usuaris, els pacients. Crec que els professionals al final molt d'ells són vocacionals i s'implicaran, però la gent, en general, la societat que vivim actualment és egoista, falten valors, en general, desgraciadament.
O falta informació.
Pot ser, i clar, se poden donar situacions com el meu problema és més important, perquè està passant aquesta persona que jo he arribat un quart d'hora abans, i això pot passar, i falta molta difusió, que és una cosa com entrem ara amb en Gabriel Rojo.
Però jo crec que per fer difusió tindrien que anar a les persones en primera persona i explicar per què ho necessitam. Perquè jo a vegades explico a una persona per què ho necessit i m'entén perfectament. O sigui, que a vegades jo crec que de dins la sensibilització mos han d'incloure a les associacions que estem afectades. Jo faig feina a un hospital i també me preocupa que els professionals no sàpiguen que existeix el protocol, perquè també són ells els qui l'han de poder explicar als pacients, o sigui, que són les dues bandes. És important fer difusió, xerrades, obertes a tothom, perquè també poden venir professionals, usuaris, gent normal, i se pot fer una difusió per per tots a la mateixa vegada. No, o sigui, per jo és important això, que sàpiguen és perquè ho demanam, perquè ho han demanat, perquè jo no puc esperar. Perquè a mi, si estic a una banda que hi ha molt de renou, m'he de posar taps, a vegades faig callar els meus companys. O si estan amb el mòbil i dic que no tienes auriculares, perquè me molesta. O sigui, han d'entendre que jo, el renou, no és que me molesti, és que me fa mal a les orelles. M'afecta. A vegades pareix que me rebenten. O sigui, això és el que han d'entendre. Si estem esperant allà, han d'entendre que podem tenir un atac d'ansietat perquè mos posem nerviosos, perquè no sabem els temps que estirem allà. Que nosaltres a vegades és simplement que mos diguin els temps d'espera. Basta. Que mos vagin informant dels procediments. Ja està amb això. Les persones amb autisme, per exemple, o moltes persones, ja se queden també un poc més tranquil·les. Són coses senzilles, però que han de pensar, i perquè hi puguin pensar, estan les entitats que podem informar i podem saber de lo que nosaltres necessitem o com volem que mos tratin.
Un dels punts forts també és aglutinar proves o visites, que a vegades vas al metge i t'has de fer una analítica, t'has de fer no sé què, t'has de moure i a vegades te donen cita a les 10, a la 1. Si se pot aglutinar, això també facilita moltes coses, no?
Molt.
Sí, sí. Molt. Sí, a més també és una petició que tenim feta des de fa molt de temps amb malalties, associacions que fan feina en malalties multidisciplinars. Vull dir, per exemple, a Celler d'Anlos anam a moltíssims especialistes. I això, a lo millor, en un dia tens una cosa al matí a primera hora i una altra a darrera hora, o en un mes tens 5 o 6 cites. I si se poguessin posar totes juntes, seria ideal.
Mel de boia, no?
Sí, comprenc que...
Que
no és fàcil, però... seria l'ideal.
Com a associació de pacients, aquest protocol és qüestió de justícia, és qüestió d'empatia, és qüestió de posar-se en la pell d'un altre? Com ho definiríeu?
Pues és qüestió d'humanitat, és natural, és el que nosaltres necessitem. O sea, justícia no, perquè s'ha de donar per fet perquè han de ser just en jo. No, és una cosa que necessitem les persones i és un suport que m'ho donen per tot tenir una igualtat plena. O sigui, no s'ho han de plantejar que perquè tenir més beneficis, no, perquè jo no vull tenir TEA, jo he nascut amb autisme, jo no he triat tenir autisme. O sigui, he nascut així, tinc unes dificultats i per poder superar aquestes dificultats jo necessito que el meu entorn estigui adaptat. Com el poden adaptar? Pues amb aquest protocol. Jo crec que la gent ho ha d'entendre, que és una necessitat que tenim les persones. D'això també hi ha esclerosi múltiple, que també és una enfermedad invisible, que també necessiten una sèrie d'adaptacions i també necessiten estar aquí de dins el protocol, o CELA també, perquè també necessiten i totes les entitats que ho necessitin han d'estar de dins aquest protocol, però per equitat, per tenir una vida el més autònoma possible i que ens donin els suports que necessitem, però és per llei.
Què trobes, Marga?
Que és una cosa de sentit comú. És algo que han xerrat entre associacions i, per exemple, que una persona amb Alzheimer o amb Parkinson hagi d'entrar tota sola a urgències...
És incomprensible.
És incomprensible. I això són els casos més visibles.
I
s'han donat. Jo mateix en els meus pares ho vaig passar. I dius...
Si ja es desorienten quan surten de casa, imagina't un hospital.
Claro. Que hi hagi aquest protocol que s'hagi posat negre sobre blanc, aquesta necessitat... es posa en un paper el sentit comú, simplement. Que també s'aplica ara a malalties invisibles i altres malalties que potser no són tan conegudes, pues millor, però dic, és algo que és de sentit comú.
Això era molt de la necessitat de tenir campanyes informatives perquè els professionals i la societat ho sàpiguen. Una vegada els professionals ho sàpiguen, hem xerrat també de que no puguin esperar massa temps, però també la capacitat comunicativa, que xerra molt del protocol, és important. I hem de partir de la base que jo crec que és qui se dedica a la sanitat normalment és molt vocacional. I normalment intenten ajudar els altres, intenten cuidar-nos i curar-nos. Confia en vostres conversacions, amb aquest tacte, amb aquesta mà esquerra professional, també per comunicar-se.
Mira, jo faig feina a Sanitat, som TKI, faig feina a l'Hospital de Manacor, i allà te puc dir que la qualitat humana del personal és un 10. El que passa que necessitam, a vegades, que m'ho recordin, pues, que hi ha malalties que no se veuen, perquè han d'entendre que l'autisme no se veu, un Alzheimer al principi tampoc no se veu, i han d'empatitzar amb aquestes persones, amb esclerosi múltiple, amb ELA, quan no estan en un estadi que no se nota. O sigui, totes les malalties o trastorns que no se notin han de saber com actuar i han de tenir sentit comú i els han d'entendre. No mos han de posar nerviosos i això. I és vera que n'hi ha gent que és vocacional, però han d'emplear sentit comú, com diu na Marga, i sobretot és important que estem sensibilitzats i entenguem el que són aquestes patologies, enfermedad, trastorn, i ho han d'entendre tots, i jo crec que s'ha de fer una campanya de sensibilització i, a més, en primera persona, perquè el professional o la gent de peu entengui les nostres necessitats. Perquè és que si no, no s'entenen. Perquè jo, quan dic que tinc autisme, me miren raro, o a vegades me xerren com si tingués 15 anys, i costa. Encara hi ha una estigmatització que han de treure en segons quines coses. I fa falta encara molta d'aprendre el que hi ha.
Confieu, Marga, en aquest protocol, una vegada se fa l'avís a la pantalla amb aquest logo EM en blau, que l'hem vist quan s'ha presentat, el sanitari tingui aquesta mà esquerra, aquest tacte per comunicar i per atracar-se al malalt?
Espero que sí.
No intent ser idealista, intent ser realista. Vull pensar sí, que sí.
Sí, és que sí, i com tu dius, la majoria de gent que fa feina a sanitat ho fa per vocació. També entenem que cada persona és un món i que la situació professional de molts de sanitaris també s'ha de tenir en compte.
I que també tenen els seus problemes.
Sí, o sigui, són persones.
I poden tenir un mal dia. A
poden tenir un mal dia. És que
també tenen nens, parelles que tenen problemes econòmics, tothom té problemes, no?
És que els sanitaris són humans.
Claro.
Som humans.
Sou humans.
Exacte, som humans. Jo m'incloc, i la veritat, per Àrbara, que hi ha moltes alarmes, i te puc assegurar que si hi ha alarmes, els meus companys, la majoria miren les alarmes.
Això és el bo que té aquest protocol, tindran una alarma, un efecte visual de, ei, en compte que aquesta persona necessita té certes necessitats i han d'anar una mica més
perquè Eva,
poc a poc.
Dels seus companys, del que l'han piulat en aquests primers dies, perquè fa des dia 16, és poc dia, dues setmanetes que hi busques, què li han dit en aquest avís, en aquesta alarma, quina és la resposta del que ha sentit?
Pues n'hi ha molts que no sabien que existeix el protocol, ni sabien que jo ho he anat explicant. Clar, jo si ho veig allà seré un poc l'azote del protocol, però posso dir que necessitam un poc d'això, però a poc a poc, perquè només fa dues setmanes que ha sortit, i hem de donar temps també perquè la gent s'adapti. Hem de tenir en compte que hi ha moltes alarmes i és una més, i és vera que s'ha de fer una reunió informativa per explicar-lo, i després ja tothom sabrà que existeix i ja està.
Ha sortit en aquesta entrevista per part seva diverses vegades una paraula que és estigmatitzar. Tenc entès que el projecte inicial d'aquest protocol de fa anys se pensava en unes targetes, però també vaig sentir a Gabriel Rojo aquí, ara conversant amb ell, que això estigmatitzava i que era millor no educar targeta com quan la mostrant, no?, la targeta sanitària en arribar. És així? Estan d'acord amb aquesta proposta?
Sí, no, jo la veritat que estic molt més d'acord amb la proposta de logo d'Entema, perquè és vera que me sent més còmode. O sigui, jo ja he vist el meu historial que té Entema, me posa allà i posa el meu diagnòstic, però ho ha de saber la gent que m'ha d'atendre. I així també hi ha la meva privacitat de dir aquí vull i un poc tot.
Mm-hmm. Recordi, nostres oients, que estem explicant en testimonis en primera persona d'associacions de pacients, que és el que ens agrada donar veu als pacients, als usuaris i als malalts. Estem xerrant del protocol en tema. Seguim amb aquesta entrevista amb Eva García i amb Marga Peralta, associacions que formen part del protocol en tema. Na Marga deia que està a punt d'entrar, ara ho sabrem. Però ara volem fer una passa més i introduïm una altra veu autoritzada al programa, en aquest cas un dels artífecs que sigui una realitat, com és Gabriel Rojo, sotdirector d'Humanització, Atenció a l'Usuari i Formació del Servei Salut. Bon dia, senyor Rojo.
Bon dia.
Com està? Supos que el vàrem veure el dia de la presentació bastant emocionat. Estava molt satisfet, vostè.
Sí, la verdad es que sí, que era como el culmen a muchos meses, casi año y pico de trabajo, y el poder finalizarlo y dar ese pistoletazo de salida al protocolo, pues fue un día casi festivo.
Va dir una frase que m'agrada molt. La sanitat del futur ja és aquí. Bé, de fet, va dir, vengo del futuro.
Así es, creo que al final ese hilo conductor nos está sirviendo mucho en el Servei. Estamos intentando ser pioneros en muchas de las medidas que tomamos, estamos mirando qué se están haciendo en otros lugares, intentando copiar aquello que se puede y mejorar aquello que se puede también, y aquellas cosas o protocolos o aspectos que creemos que son importantes, pues estamos a ver cuanto antes para mirar hacia esa sanidad del futuro que en muchos aspectos parece que empieza a llegar.
Una altra de les frases que ens va deixar la seva presentació va ser que no és una qüestió de privilegi, sinó de recuperació de drets.
Así es, creo que es algo que debemos de contar bien desde el principio de este protocolo para que no haya malos entendidos y para que nadie en un momento dado se sienta discriminado ni afectado. Es un tema de derechos, estos usuarios que están catalogados por ese diagnóstico tienen ese derecho a accesibilidad universal a nuestro sistema sanitario, y así hay que explicarlo desde el principio y hacer esa labor de concienciación entre el resto de la población para que no piensen que es ningún tipo de privilegio ni ningún tipo de actitud para pasar por delante del resto, sino que es un tema de derechos y que así tienen que ser atendidos.
Tinc el ple, senyor Rojo, de tenir aquí els estudis d'IBT Ràdio a dues persones que coneix bé, Eva García, presidenta de l'associació Asperger a Balears, i també Marga Peralta, delegada a les Illes Balears de l'associació ANCDH. De fet, Marga Peralta comentava que no estan encara incloses dins el protocol en tema, però que molt probablement serà en breu, i vostè ja va dir que eren 36.000 usuaris i que això estava ben obert.
Así es. La verdad que hemos tenido muchas demandas desde que se ha hecho la presentación oficial de distintas asociaciones de pacientes, que no están incluidas de momento por el tipo de modelo que hemos introducido y cómo hemos arrancado, cómo dimos ese pistoletazo de salida, pero ahora sí que estamos intentando establecer unos criterios técnicos de entrada, porque vemos que hay personas, como ya sabíamos, que se habían quedado fuera, y creo que esta labor es fundamental, de que las asociaciones se pongan en contacto con nosotros, nos comenten, nos digan, creemos que nosotros tenemos que estar por este motivo, por este otro motivo. Ayer mismo en la presentación que hacíamos por otro tema de los perros guía, que a partir de ahora pueden ir en nuestras ambulancias programadas, también las personas invidentes con discapacidad visual nos decían que en un momento dado, según qué grados de diagnóstico, también tendrían que introducirse. Entonces estamos haciendo toda esa valoración conjunta para ver qué patologías han quedado fuera y qué patologías debemos incidir.
De fet, hem tingut a Sergio Rodríguez, gerent de GSI, fa uns minuts per xerrar d'aquest servei d'ambulàncies amb el CAGIA. Senyor Rojo, vull introduir a Marga Peralta i a García en aquesta tertúlia, però no vull que sigui només una entrevista, sí dient-los que totes dues estan immensament felices, però també comenten que els hi preocupa un poquet la campanya de difusió, que els sanitaris se n'enterin, que la societat se n'enteri. Jo sé vostè que va dir que hi havia una campanya online, una campanya de tríptics, és a dir, que volien arribar a la societat, però han de picar pedra, començant per nosaltres, els mitjans que més són de sanitat.
Así es, creo que la labor de los medios de comunicación es fundamental, que nos apoyéis, que lancéis este mensaje. Están escuchándose ya las cuñas de radio y los vídeos se están reproduciendo en las distintas televisiones. Y además tenemos proyectado acudir también a hacer esta misma presentación a Ibiza, a Menorca, para que nuestros profesionales y las asociaciones de pacientes también lo conozcan. Y es una labor casi continua y diaria. Tenemos abiertas conexiones diarias con nuestro coordinador autonómico de atención al usuario, que está explicando a nuestros profesionales, por si alguno no le ha quedado claro la manera o tiene alguna duda, la manera de activar estas alarmas. Y es una labor como decía, de picar piedra, de continua, diaria, de seguir a todos los lugares, a todas las consultas, porque al final no dejamos de ser una institución de cerca de 20.000 profesionales, y una medida como esta pues cuesta implantarla, y es fundamental la labor de formación que tenemos que hacer, de la difusión con medios y todo lo que tenemos a mano.
Eva Marga, per favor, si voleu comentar res o demanar en Gabriel qualsevol cosa.
Sí, sobretot donar-li les gràcies perquè el protocol per nosaltres és, bé, ja ho sap, que a més que sap que cada vegada que el veu pobret, i la targeta, pobret, però ara ja no li demanaré més. Però sí que agrairia difusió, sobretot, als professionals o que se posin estrictes, diguessis, a les entrades dels hospitals o això, perquè falta encara un poc més de difusió. Però bé, però a poc a poc, perquè jo som conscient que només fa dues setmanes que està en marxa i que tira, i que compti en totes les entitats per fer difusió, perquè l'estem fent. I si han de fer xerrades en primera persona perquè entenguin el perquè, que també totes les entitats aniríem a ajudar o a col·laborar.
Marga.
Sí, ja anava a dir exactament això, que continuïn les associacions per fer difusió, per fer pedagogia, que estan per això. O sigui, estan per ajudar els pacients i per ajudar la sanitat.
És una cosa que podria prendre nota Gabriel Rojo, que segur que les bones idees les apunta, perquè clar, se pot fer una campanya de difusió, però també se pot emprar les associacions d'usuaris, que al final, o de pacients, també són un altre altaveu, no?, per arribar a la gent i a la societat, i als professionals.
Sí, la verdad es que es un tema que tenemos en marcha, no ha salido todavía, pero estamos preparando en todas nuestras gerencias, a primera hora de la mañana normalmente, se hace una sesión central con todos los profesionales, a la que pueden acudir todos los profesionales que están de turno. Entonces estamos preparando para hacer mini presentaciones en esas sesiones con los profesionales, y también que la idea era que viniesen pacientes a contar su experiencia o a contar el porqué. Así que creo que esta idea que nos acaban de dar puede cuadrar perfectamente ahí, y tirar de estas asociaciones de pacientes para que vengan en primera persona a esa sesión a contar a los profesionales el otro lado, ¿no? La otra parte de por qué es importante este protocolo y por qué hay que entender que los beneficios o los derechos que le vamos a devolver a cada uno de los usuarios de la tarjeta Entenne.
La darrera, senyor Rojo, encara que per ahir que ho estem repetint com un mantra, crec que hem de fer difusió. No és una qüestió de privilegis i tampoc d'estigmatització. Vostè va dir que se van rebutjar fer targetes, que per això hi ha un avís, hi ha una alarma, un logo que apareix a la pantalla, i això no estigmatitza i facilita les coses, no?
Así es. Era una obsesión al final el tema de que fuese una historia clínica, porque al final que algo quede en historia clínica es la manera de hacerlo más privada, más equitativa, y que únicamente quede en la visión del sistema sanitario y del propio paciente, ¿no? Porque al final la historia clínica es del paciente. Entonces, es la manera en la que ambos dos se pueden beneficiar, y ambos dos pueden tener esa sensación de todo queda protegido y queda dentro del sistema, dentro de su historia clínica, que es el lugar en el que tiene que estar. Y de esa manera no hay que estar identificándose, ni señalando, ni mostrando ningún tipo de carné o de identificativo que haga diferente al resto de la población. Así que creo que los sistemas y los servicios de salud tienen que ir adelantando y encaminándose hacia eso, que todo quede únicamente reflejado en la historia de salud.
Senyor Gabriel Rojo, sots director d'una organització del Servei de Salut, enhorabona per aquest protocol en tema que fa més humana la salut, que és molt important en la nostra sanitat. Gràcies i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és esport.
En aquest programa de Disbauxa.
Però per què xerres així?
No ho sé.
Globos d'Helio.
Globos d'Helio?
Els reggaetoneros xerren així realment quan canten. Titi me pregunto... Tinc una novia. Tinc una novia. Hoy tengo una, mañana otra.
A IB3 Ràdio, Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Divendres a les 8 del vespre.
Fins les 11 serem aquí.
Seràs tu.
Deixa aquesta comèdia, per favor.
A IB3 Ràdio...
Vida saludable, Carlos Hernández.
Darrers 5 minuts de programa. Estem xerrant del protocol en tema en dues sessions, en Amaga Peralta, delegada de les Illes Balears de l'associació ANSET, i també en Bea García, de l'associació Asperger Balears. I no vull perdre l'ocasió per xerrar de totes dues sessions, de les seves reivindicacions, de quant nombre de persones i de malalts aglutinau. Eva, conta-nos una miqueta Asperger Balears.
Bueno, la nostra associació Asperger Balears està fundada des de l'any 2009, i ja estem aglutinant més de 200 famílies, val? De tot Mallorca. La veritat que nosaltres les reivindicacions, sobretot que tenim, és que fan diagnòstic adults a través de sanitat pública, perquè actualment no en fan la sanitat pública, i estem desatesos, sobretot els adults. Han d'anar a entitats privades. A la nostra entitat sí que se fan teràpies, perquè la nostra entitat és social, i feien tant grup de famílies, grup d'apoyo mutus entre persones amb autisme. Tenim un grup d'apoyo mutu de dones, perquè són bastant més vulnerables, i després feien teràpies d'habilitats socials, individuals i totes. I sobretot també som una associació molt reivindicativa, com sabeu, que una de les nostres reivindicacions és amb educació. Perquè educació, tothom sap d'autisme, però ningú en sap. Tenim un gran problema, perquè a vegades hi ha, no vull dir tots, però a vegades no entenen el que és l'autisme, expulsen els al·lots de les escoles.
Hi ha escoles modèliques, no?, que estan més preparades. Poques, però hi ha algunes que són expertes, no?
No és que siguin les escoles modèliques, és el personal.
D'acord.
És que nosaltres depenem de que el personal sigui empàtic o no. I clar, no podem dependre del personal. És vera que d'educació m'ho diuen que hi ha molt de recursos, però a l'hora de la veritat no notam que hi hagi recursos. Jo, la meva filla fa formació professional i la majoria van a formació professional, segons la llei, n'han de posar, però no els veiem. O sigui, han de repetir cursos, ho han de fer de diferent manera, però no hi ha personal necessari per ajudar. O sigui, nosaltres una de les reivindicacions és que educació augmenti, però la seva dotació de personal, no que concerti, sinó que si ha dit soc, són 12 persones per tot Balears, per dur un poc la sensibilització o l'orientació cap a les escoles. Per mi hi ha més de 12 instituts i més de 12 centres a tot el Balears. O sigui, és una reivindicació que s'hi duim, perquè és que tenim molt de fracàs escolar, tenim de tot, i després, clar, també en el món laboral també reivindicam que se faci un acompanyament quan toca. O sigui que...
Es queden dos minuts, Eva, i necessito que també xerri n'amarga, perquè, a més, és una situació manco coneguda, el síndrome d'hiperlaxitud. Exactament, què és, què patiu i quanta gent aglutinau?
Bé, ANSET té gent en síndrome de Ehlers-Danlos i trastorn de l'espectre hiperlaxe. Són malalties rares, perquè la prevalència és molt baixa, i com has dit en el principi, és una col·lagenopatia.
És difícil de dir.
Una mutació a un gen de col·lagen que fa que el col·lagen sigui de mala qualitat, i que el col·lagen està per tot el cos, te pot fallar qualsevol cosa. Hi ha diferents tipus, i hi ha uns que afecten més una banda del cos que l'altra. L'associació a nivell nacional crec que són de més 800 socis, 500 aproximadament afectats. Aquí a Balears són 20 famílies i bàsicament dones, la majoria són dones, i el que demanem aquí molt és la part del diagnòstic, perquè està infradiagnosticada, i un equip multidisciplinar.
Perfecte.
Necessitem un equip multidisciplinar.
Ja. Queden dites les seves reivindicacions. Gràcies, Marga Peralta, gràcies, Eva García, per avui estar a Ivetra Ràdio, la ràdio pública, per xerrar del protocol en tema i també de les seves reivindicacions dels malalts a qui representen. Gràcies i fins una altra.
Gràcies a tu.
Ens acomiadem en Rels B, el cantant mallorquí que realment és ja internacional, que actua a les Balears aquest cap de setmana, a Somoix, a Palma, Balearico. Rels B, gràcies. Dissabte que ve tornem a Vida Saludable. Bona setmana.
Ella es colombiana, ella tiene el sazón, le da mil vueltas a tu show del montón. Glamurosa, lo bebe el pantalón. En hawaianas facturando un millón. En la isla me pose, ya lo saben. Que les jodan a los rusos y a los alemanes. Balearico son nuestros los mares. Es inevitable salir sin que nos graben. Aquí no es rico, baby, el que más gane. Ser rico es no tener responsabilidades. Las cosas cambiaron, es cosa de edades. Policía pide fotos detrás de los cristales. Una casa en Mallorca y la otra en Medellín. Ojalá que los planes salgan bien por fin. Ojalá que sea niña y se parezca a ti. Pa' besar dos angelitos antes de dormir. Ella usará pa' las Aitaners y pa' las que Ninis, en estrella del pop me convertí. Tu carrera duró poco de Paul Contini. Yo, un añito más y se finí, mami. Están hablando de mí sin saber de mí. Mami, mira, en par de años lo que construí. Yo no soy de Miami, yo soy mallorquín. Por eso, por más que intenten, no le sale así. Es otro estilo, otra vaina, otra movie. Suave. Pegamos los temas sin playlist ni challenge. Debo la vida al hip hop y a mis fans. Disfruto del hoy, bro, mañana quién sabe. Si no sales, hazme una llamada, yo cambio los planes. Paso a recogerte y sin miedo te saco una risa, te quito los miedos. Lo hacemos y luego, si quieres bailas sola o te tiras al agua, te traigo otra copa y hablamos de celos, de cuánto me gusta.
Son las 2.